Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Pacients que passa per les urgències del Taulí segueix creixent, situant-se al voltant dels 400 diaris. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La descompensació dels malalts crònics, la confiança en les urgències i la cultura de la immediatesa són factors que explicarien aquestes dades. Amb tot, es manté un problema endèmic, les persones pendents d'ingrés que poden arribar a estar dies en un passadís. Gilberto Alonso és director de les urgències.
Bueno, la gent ve quan pot venir. A partir d'aquí, jo entenc que no els hem de culpabilitzar i, en tot cas, sí que hem de donar alternatives perquè la urgència no sigui, per dir-ho d'alguna manera, l'urgència hospitalària. No sigui el producte estrella.
Un cop acabades les obres de les dues noves plantes, les urgències comptaran amb una setantena de llits més.
La passada de Sant Antoni torna a treure milers de persones als carrers de Sabadell.
Un centenar de carruatges han participat en l'acte més destacat de la commemoració del patró dels animals, que ha recorregut l'eix central de la ciutat de la mà de la Colla Nova i de la Colla Vella.
Evitar la destrucció de llocs de treball a la indústria, aquesta és una de les demandes que han fet sonar a una sola veu als municipis vallesans.
Des dels ajuntaments reclamen al govern català i a l'espanyol que s'impliquin per facilitar les empreses la seva tasca. Una aposta per la innovació tecnològica i la consolidació dels polígons de la comarca són punts també inclosos en el document que han presentat avui des del sincrotró Alba.
En esports, el centre d'esports Sabadell defensarà el liderat del grup 3 de segona B aquest diumenge.
El partit contra l'Atlético Levante la nova Creu Alta es viu com un repte més per mantenir la posició capdavantera a la classificació. De fet, el tècnic Antonio Hidalgo assegura que encara podrien passar moltes coses en les 18 jornades de Lliga que queden, amb la qual cosa no es pot abaixar la guàrdia.
Són algunes de les notícies que ampliarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Aquesta hora tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament. Hem d'esperar que segueixin pujant de cara al cap de setmana. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui els canvis són presents en forma de vent de component oest que bufa amb ratxes fortes a la meitat sud del territori. Això fa enfilar la temperatura fins a valors propers als 18-19 graus a zones del litoral i entre els 12 i els 17 graus a la resta del territori. A més, tenim algunes precipitacions que afecten el Pirineu i que durant les properes hores també podran afectar a zones del quadrant nord-est en format de ruixat. La cota de neu tendirà a baixar fins a situar-se a l'entorn dels 900 metres al Pirineu i dels 1.200 a la resta del quadrant nord-est. De cara al cap de setmana es preveu l'arribada d'una perturbació al final del dia de dissabte i durant la jornada de diumenge. Això farà, per una banda, un increment de la nuvolositat al llarg de dissabte, núvols abundants, les precipitacions que arribarien al final del dia i amb ella la neu que arribarà i baixarà la cota de neu ràpidament durant la matinada fins a situar-se a l'entorn dels 600-500 metres, puntualment més baixa al prelitoral sud i també a la Catalunya central. Les precipitacions diumenge quedaran restringides al llarg del dia a punts del vessant nord del Pirineu i també del Ter Sud. La temperatura baixarà de valent, s'incrementarà i molt el vent durant la jornada de diumenge i també amb això el temporal marítim. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30 en diferents punts. A Cerdanyola, 2 quilòmetres de cues en sentit nord. A Barberà, 4 quilòmetres més en sentit sud. I a Santa Perpètua, 5 quilòmetres en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Les visites a les urgències del Taulí continuen anant a l'alça. En l'últim any, els pacients que hi acudeixen han crescut un 3% i les atencions diàries s'han situat al voltant de les 400. Entre els factors que ho expliquen, hi ha l'augment dels malalts crònics amb descompensacions fruits de l'envelliment i una confiança molt alta en aquest servei prestat. Ho ha apuntat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el director de les urgències, Gilberto Alonso.
D'aquestes 400 visites diàries al servei, més de la meitat són per patologies de poca consideració. Això fa que en el moment del triatge es prioritzin els malalts de més gravetat, de manera que poden passar hores abans no s'atenguin els pacients de menys urgència, que poden inclús ser visitats l'endemà. Gilberto Alonso, director de les urgències del Taulí.
Quan una persona entra al nostre servei i és triada, se li adjudica una gravetat que va de l'1 al 5. Perquè es faci una idea, el 4 i el 5 són pacients que gravetat hores, vull dir, perquè no tenen cap tipus de perill vital. I en el cas del 5 inclús, es podria dir que no tenen ni per què ser visitats el mateix dia, no? Pel motiu que expliquen. Els 4 i 5 ara mateix en el nostre centre són més del 50%.
A tot plegat se li ha d'afegir la manca d'espai a les urgències, que fa que alguns pacients hagin d'esperar-se durant dies als boxos del servei fins que no són ingressats a planta. Aquest mateix divendres, per exemple, Alonso ha confirmat que hi havia una quarantena de malalts en aquesta situació.
És una xifra, per nosaltres és alta, però és una xifra que és acord al mes en el que estem, i en el moment en el que estem tenim tots els dispositius oberts i tot l'hospital en ple funcionament, però no tenim la capacitat de poder ingressar a tothom.
Per revertir aquesta situació, hi ha en marxa la construcció de dues noves plantes d'urgències que entraran en servei l'hivern del 2021 i que permetran obrir una setantena de llits nous, alguns dels quals estaran adreçats als pacients de curta estada.
Encara relacionat amb l'àmbit sanitari, us expliquem que la unitat del SON de l'Hospital Sabadellenc ha estat de nou acreditada com a unitat multidisciplinar d'alta complexitat, una unitat que tracta els trastorns del son des de diferents perspectives que suposen la diagnosi de 1.600 casos nous cada any. La neumòloga experta en medicina del son, Maria Jesús Masdeu, creu que abans d'arribar a aquest punt cal adquirir uns hàbits de vida saludables per descansar bé, i és que dormir menys de 7 hores al dia o fer-ho a males condicions determina el nostre benestar.
Sí que estan augmentant els trastorns del son, concretament, per exemple, l'apnea del son està augmentant molt per l'epidèmia d'obesitat, però que està augmentant molt és persones que dormen malament perquè no tenen uns hàbits de son saludables, i això és el primer que tenim que incidir des de la medicina preventiva. És a dir, no hem d'anar a tractar només aquells pacients que tenen trastorns, malalties del son, sinó que hem d'anar a tractar la societat i dir-li a la societat: escolteu, hem de dormir 7-8 hores cada dia.
La doctora Masdeu també ha alertat que els casos de trastorns augmenten, sobretot els relacionats amb la pneumologia, per culpa del creixement de l'obesitat. Només d'aquesta branca la unitat té en seguiment 2.000 pacients.
L'actualitat en minut a Ràdio Sabadell.
L'informe sobre l'estat dels 170 pisos dels Marinals amb problemes estructurals s'hauria de fer en un termini d'un any. Aquest és el compromís recollit en l'acord signat ahir entre els veïns, l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge. Un cop impulsat el document, es crearà una mesa de negociació per decidir com s'apliquen les seves conclusions i en quins terminis.
El president de l'Associació de Veïns, Francisco García, es mostra desconfiat pel compliment del termini d'un any per fer l'informe, però assegura que no desistiran perquè es faci efectiu.
Molt probablement hi haurà endarreriments. De fet, el projecte per substituir les primeres 592 vivendes era de 10 anys i fa 6 mesos que van acabar havent començat el 92, o sigui 28 anys per fer un projecte de 10 anys. Les coses de Palacio van despacio, dicen, no? Però apretarem de valent i apretarem moltíssim. Hi ha un compromís ferme i farem tot el que calgui perquè es dugui a terme abans de que acabi aquest any.
García insisteix que els pisos se'ls està acabant el temps perquè ja fa 60 anys que estan construïts, el termini que es calcula que poden aguantar uns immobles amb aluminosi.
Clam Vallèsà per aconseguir la implicació dels governs català i espanyol amb la indústria de la comarca. El pla de xoc que proposen els ajuntaments vallesans inclou 4 punts: encarats a evitar la destrucció de llocs de treball, consolidar els polígons de la comarca, apostar per la innovació tecnològica i explicar a la ciutadania la importància de la indústria per la nostra economia.
4 propostes que diversos alcaldes i alcaldesses de la comarca han exposat al secretari general d'Indústria del govern espanyol, Raúl Blanco. Un Blanco que ha assegurat que la indústria és una de les prioritats del nou govern de Pedro Sánchez per una raó molt simple.
I a nivell econòmic, el que sí que sabem és que el sector que més igualtat i més estabilitat genera és la indústria. És a dir, si el que volem són llocs de feina estables, llocs de feines de qualitat, ben remunerats, qualificats, el sector que millor llocs de feina dona és la indústria. Per tant, qualsevol alternativa que no passi per la indústria ens dona una solució pitjor.
Ara cal que tot això es traslladi a la ciutadania i entengui la importància d'aquest sector per l'economia de la comarca. Un altre dels objectius que han assenyalat és el de poder prevenir i evitar els ERO que s'han disparat el 2019. En total s'han destruït 420 llocs de treball i n'hi ha 1.200 més en joc. La resta de punts fan referència a dignificar els polígons industrials. Al Vallès n'hi ha 130, invertint les activitats d'alt contingut tecnològic que ja ocupen l'11% dels treballadors vallesans.
Ràdio Sabadell. El peu de la notícia.
Des de les 5 de la tarda la passada de Sant Antoni estan veient els carrers de Sabadell. Més d'un centenar de carruatges conformen un seguici que ha sortit des de l'avinguda Francesc Macià i que acabarà a la Gran Via. L'Helena Molista ha seguit tota la passada. Helena, com ha estat aquesta diada?
Hola Karen, doncs molt bona tarda. Mira, ara mateix s'acaba d'acabar aquesta passada, el centenar de carruatges que han participat en aquesta passada, com bé deies, han sortit des de Francesc Layret, han recorregut els principals carrers de Sabadell, com per exemple la carretera de Prat, l'avinguda 11 de setembre, han arribat fins la Rambla i han tornat a pujar fins aquí al passeig Manresa. En total, com dèiem, un centenar de carruatges han conformat aquesta passada, que hi han participat la colla nova de Sabadell, que enguany obria aquest seguici, també la Colla Vella i finalment totes aquelles persones que finalment avui a última hora han decidit participar en aquesta passada. Joaquín López, president de la Colla Nova d'aquí Sabadell, ha fet la següent valoració d'aquesta passada d'avui.
Una passada molt maca dintre de la dificultat del vent i el fred, però bueno, és el que hi ha, és aquesta setmana, per això se li diuen la setmana dels barbuts, i en si pues, és el que s'espera, no? Però molt bé, molt bé.
Un dels moments més emotius ha sigut quan aquesta passada ha arribat a l'encreuament de la Rambla en la Gran Via, on històricament fa anys hi tenia lloc les tres voltes que els carruatges havien d'efectuar en aquest punt, la volta de Campanet, que se n'hi diu. Primer cop, des de fa molts anys, un carruatge s'ha atrevit a tornar a fer aquesta volta i hem de dir que era un carruatge molt i molt gros, que el tiraven fins a 4 cavalls. Aquesta volta ha fet que López s'emocionés de la següent manera.
La volta, diré una cosa, que jo porto tota la meva vida, tota la meva vida aquí, i potser és de les millors voltes que he vist de fer. Unes criatures que només han fet dues passades, la de Rubí i la de Sabadell. Això no té preu. Això ha volgut més que tota la passada, aquesta, la de l'any passat i l'altra.
Finalment, la passada ha sigut tranquil·la menys per dos petits incidents. Un cavall de la colla nova s'ha posat massa nerviós, ens explicava el seu president, i l'han hagut de retirar de la passada. I també un altre petit incident ha tingut lloc al passeig Manresa, quan tota la passada anava en sentit sud, quan un nen s'ha ennuegat amb un dels carmels. La passada s'ha hagut d'aturar i una ambulància ha hagut de venir fins a aquest punt i ajudar l'infant, que pot treure el carmel sense cap mena de problema. Així ha sigut aquesta passada de Sant Antoni, com dèiem, un centenar de carruatges, moments molt especials amb aquestes tres voltes al final de la Rambla, una passada que a hores d'ara ja està totalment dissolta.
Gràcies, Helena. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
El grup municipal de Ciutadans denuncia problemes amb l'aigua calenta i la calefacció en dos blocs de pisos de Vimussa de Can Llong.
Des del Partit Taronja asseguren que ja van posar en coneixement de l'empresa aquest problema fa un any, però que no s'ha solucionat. Adrián Hernández, portaveu de la formació, ho considera inacceptable.
Ells paguen un servei a una empresa pública municipal que no li dona servei. I llavors, clar, que és la pròpia empresa municipal, que d'alguna manera depèn directament de l'Ajuntament, doncs no es pugui garantir el subministre d'aigua calent o calefacció en ple hivern, doncs clar, és una mica com dramàtic, no?, d'alguna manera, que el propi Ajuntament no pugui garantir aquest subministre bàsic.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, atribueix la responsabilitat a l'empresa encarregada del manteniment de les bombes geotèrmiques del bloc, dels quals només uns pisos són propietat de Vimussa.
Estem treballant amb la comunitat i amb la ministra de Finques perquè l'empresa de manteniment faci la feina que ha de fer, no? Entenent que és un problema perquè dèiem derivat del sistema general, perquè quan són incidències dins dels habitatges s'acostumen a resoldre més ràpidament, i com que és una falta d'aigua calenta, habitualment el problema és de la part de comunitària, diguéssim.
De fet, la setmana que ve ja hi ha convocada una reunió entre Vimussa, comunitat de veïns i empresa del manteniment, per reclamar solucions al problema.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El gener arriba ja als dies de dos xifres, fa fred i l'ambient convida a buscar el sol quan en faci o a tancar-se en una sala a l'escalfor d'un bon espectacle teatral. Totes dues coses les podeu fer a través de les propostes culturals que ens ha preparat en Pau Durant.
Aquesta és la història de l'Arma, una nena que amb tres pedres va fer canviar tot un poble.
Com es pot apropar la crisi dels refugiats als infants? Aquesta és la pregunta que explora l'obra de teatre Sopa de Pedres de la companyia sabadellenca Engruna Teatre. Les seves components, Júlia Santacana i Anna Ferriol, afirmen que els infants són el públic més exigent.
Els nens ho entenen tot, al cap i a la fi. Potser no, les paraules no són exactament les mateixes que faríem servir amb un
adult,
amb un espectacle per adults, però hi ha diversos llenguatges damunt de l'escenari que t'ho expliquen.
Bueno, és el que diem, sí, no? Sí, amb els nens s'ha de poder parlar de tot, sí. I es pot parlar de tot, no? S'ha de trobar les paraules i la manera de poder-ho parlar.
A través de l'Alma, una titella que representa una nena de 7 anys, els nens i nenes viuran tot el procés d'emigració d'aquesta jove que fuig de la guerra i que busca a Europa un futur millor. A Sopa de Pedres, les actrius barregen diferents tècniques escèniques, com les ombres xineses o la música. Aquesta obra està enfocada a infants a partir dels 4 anys i es pot gaudir al teatre a la Sala de la Roureda aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Voldria dir-te que trobo a faltar i t'ho dic. Voldria dir-te que ets especial i t'ho dic.
Aquest cap de setmana es presenta un espectacle a la Sala Biblioteca del Teatre del Sol, Vila en Vila i la Cadira. Explica de què va l'home orquestra del muntatge, David Vila.
El títol era molt fàcil aquí, el Vila en Vila, perquè el faig amb una molt bona amiga, ballarina, coreògrafa, que es diu Laia Vila. No som germans ni cosins, som molt amics, compartim cognom, i estava clar que ella i jo junts havíem de ser Vila en Vila, no? I a partir d'aquí, doncs, un dia va sortir una història d'una cadira que no trobàvem en un lloc on havíem anat de vacances, i a partir d'aquí vam començar a muntar una història que jo definiria potser com a teatre dansa, no? És a dir, està basat en contes propis i a partir d'aquí doncs ho teatralitzem. Hi ha dansa, perquè això la Laia en sap bastant, per no dir molt.
Es tracta de la proposta més agosarada i diferent ara mateix a la Vila. Els textos són històries del mateix David, però cada vila hi aporta quelcom. Els contes tenen un punt quotidià, realista, d'experiència pròpia, en què algun element absurd i surrealista ho trenca tot. I podeu anar el dissabte 25 i el diumenge 26 a les 8 del vespre. Arreu d'Europa hi ha unes 75.000 llambordes a Stolpersteine, recordant les persones que van ser deportades als camps nazis entre el 1940 i el 1945. A Sabadell ja en tenim 23, però n'hi ha 36 més preparades per col·locar. Ara es poden veure al Museu d'Història fins aquest diumenge. Genís Ribé, tècnic del museu, ens posa en situació.
Hi ha un full de sala que contextualitza una mica el tema, hi ha la llista actualitzada, revisada, perquè cada any que passa sabem alguna cosa més, investigant una mica més de cada persona, i una de les coses més maques d'aquest projecte ha estat poder contactar amb familiars que desconeixien, familiars descendents d'aquests deportats que s'han assabentat d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament, del Museu d'Història, i han pogut captar informació, documentació i fins i tot una cosa que ens obsessionava una mica, que era poder posar rostre en aquests aportats.
Diumenge també es durà a terme un recorregut per conèixer aquest projecte a través de 6 llambordes que ja hi ha instal·lades a la ciutat. I el dilluns 21 de gener a les 7 de la tarda al mateix Museu d'Història hi haurà una conferència sobre la memòria de l'Holocaust a l'Estat espanyol, a càrrec de la sociòloga local Marta Simó. Oportunitat per veure els Pastorets a Sabadell. Encara podeu estirar aquesta obra nadalenca tradicional de Josep Maria Folch i Torres. Però ara sí que ja és ara o tururut fins l'any que ve. El Teatre Sant Vicenç aquest any porta nova banda sonora produïda un cop més per Toni Ten. Una altra de les novetats de la temporada és la renovació del vestuari dels Àngels. A la Creu Alta fan els Pastorets el diumenge a 6:15 de la tarda.
Ser más friki que otro friki.
Éramos pichos rarísimos.
¡Moe, moe, yu!
¿Pero por qué hablas de estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimeri.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
Bonpreuesclat.com
Com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bon preu, ja està.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... a Ràdio Sabadell.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Antonio Hidalgo haurà de muntar el trencaclosques de l'11 inicial sense un bon grapat de peces per lesió i per sanció. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El principal mal de cap per al tècnic del centre d'esports pel partit d'aquest diumenge contra l'Atlético Levante està a la part defensiva, ja que només podrà comptar amb dos centrals del primer equip.
Amb la lesió de Fernando Pajarero i la baixa per sanció de Pedro Capó, Hidalgo es podria haver obligat a modificar el dibuix de 3 al darrere. En roda de premsa, el tècnic ha volgut treure ferro a l'assumpte.
Són situacions que sabem que passen, que de targetes, han caigut tres de cop i no és bo per un entrenador perquè té menys opcions. Tota confiança en els jugadors que sortiran, que ho faran molt i molt bé. Tenim una plantilla que tota la plantilla està molt, molt integrada i amb moltes ganes de fer grans coses, amb moltes ganes de treballar i, bueno, decidirem diumenge, no?
A més de Capó, també compleixen cicle de grogues Adri Cuevas i Edgar Hernández. En atac, això sí, a la llista ja hi podria entrar el nou fitxatge Ever Pena i Jurgi Oteo, un jugador que no té la porta del tot tancada per sortir. Hidalgo ha dit que per ell és un més a l'equip.
Jurgi és un jugador més de la plantilla, és un noi excepcional, treballa tots els dies a un nivell altíssim. És cert que hi ha molta competència en aquesta posició, però bueno, està amb nosaltres i per mi és una opció més, no?
Hidalgo també ha recordat que malgrat tenir el Sabadell líder, els 38 punts sumats ara no serveixen i cal que comptes com acabarà la Lliga.
I qui visita la nova Creu Alta és un Atlético Levante que està en un bon estat de forma. Els 10 punts sumats als últims 12 ha permès al filial Granota instal·lar-se a la part tranquil·la de la classificació.
I el seu tècnic, Luis García Tevenet, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
Yo creo que el partido de la ida ya fue muy, muy intenso, fue muy parejo, donde los dos equipos tuvimos nuestros momentos. Y yo creo que en el partido de vuelta va a ser igual. El Sabadell va a tener su propuesta, va a jugar delante de sus aficionados. Yo creo que va a intentar ganar para mantener ese puesto de privilegio que es el estar en lo más alto. Y nosotros, siendo un equipo joven, tampoco podemos ir a los sitios montando un kiosco, ¿no? Tenemos que intentar mostrarnos, tenemos que intentar hacer fútbol, tenemos que intentar buscar la portería rival.
Demà al matí serà l'últim moment perquè els socis puguin retirar les dues entrades gratuïtes que tenen a disposició. A hores d'ara, les xifres que maneja el club és de 2.250 entrades tretes. S'espera un bon ambient, doncs, per aquest Sabadell Atlético Levante de diumenge a les 5 i que es podrà seguir des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord tanca aquest diumenge la primera volta de la competició rebent el Lloret. Serà un partit en circumstàncies molt similars al de la setmana passada. Aleshores, els de Can Uriac van guanyar un Júpiter que se situava 3 punts per sota.
I actualment els lloretencs també tenen precisament 3 punts menys que els homes de Quico Díaz que viuen a la zona tranquil·la de la classificació. El Lloret no arribarà en el seu millor moment després d'estrenar el 2020 caient al seu camp davant el Rubí. Es presentarà a Can Uriac ferit per aquesta desfeta, però potser més encara per com va anar l'últim duel contra el Sabadell Nord, quan els de Quico Díaz van remuntar un 1-2 en contra amb un home menys per acabar imposant-se 5-2 al curs passat. Pel jugador Adri Peña, aquell esperit lluitador és el que no s'ha de perdre.
Això segur. El que passa que, bueno, és l'espírit nostre, no?, de treballar i mai baixar els braços, i és la línia, no?, que tenim que seguir fins que s'acabi la temporada per seguir aconseguint coses com aquestes.
El Sabadell Nord Lloret, 17a jornada de Primera Catalana, començarà el diumenge a 11:45.
Aparquem el futbol. El passat 31 de desembre, un gran nombre de participants van recórrer pels carrers de Sabadell la novena edició de la Cap d'Any Reis, una cursa que va ser tot un èxit i que avui fa l'acte de cloenda del Casal Pere IV. Allà hi tenim el Pau Vitori. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Doncs aquí a l'acte de cloenda d'aquesta Cap d'Any Race i estem acompanyats del director de la cursa, l'Aleix Muñoz, col·laborador també del programa 13, aquesta casa. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com diem, avui dia per fer balanç, no? La pregunta és molt clara. Quin balanç feu d'aquesta edició de la Cap d'Any Race?
Doncs balanç molt positiu. Balanç a nivell de... Crec que totes les xifres parlen per si soles. I les xifres que no només se'n van allà de participació, que és amb una participació rècord, que com hem comentat també, doncs és el participació rècord en dos sentits, amb gent que paga inscripció, amb gent que no paga. Vull dir, ens hem trobat amb acumulades 3.000 persones que estaven corrent pels carrers de Sabadell. La feina, com bé deia, és ara fer que aquestes 400 llargues persones entenguin que han de col·laborar i també formar part de l'inscripció, però, clar, rècord en més de 100 voluntaris, més de 20 i pico persones d'estaf, més tota l'altra gent que s'implica. És ben bé una xifra de rècord que el que fa és que el repte per la desena edició és el més gran possible. Exacte.
Gràcies, Aleix, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Doncs ja ho has escoltat, Karen, com diem, aquest acte de cloenda de la Cap d'Any Race, preparant ja de cara a aquesta edició de desena que es disputarà i es celebrarà com ja és tradicional aquí a la ciutat de Sabadell el 31 de desembre.
Moltes gràcies, Pau, i acabem repassant la resta d'informacions esportives del dia. Començant per l'Oar Gràcia, que enceta la segona volta a la primera nacional d'handbol. En el seu cas, a Sant Cugat, els verdiblancs la inicien amb un desavantatge de 7 punts respecte a la zona de fases d'ascens.
A priori, els quatre primers passaran per una jornada de transició, ja que els seus respectius rivals seran conjunts de la part mitjana baixa de la classificació. El rival del Gràcia serà un Sant Cugat que és quart per la cua. Bernat Correo, jugador dels graciencs, admet que esperava un conjunt santcugatenc més competitiu.
Som un equip que al principi ens pensàvem que potser estarien un pèl més amunt, però al final jugues a fora, segona volta, aniran necessitats de punts, imagino, llavors és un partit difícil com tots els que et puguis trobar a primera nacional, llavors a lluitar-ho a mort perquè si no se'ns escaparà la tercera posició.
L'Oar arrenca aquesta segona volta en quarta posició a 2 punts del tercer, el filial del Granollers. El Sant Cugat Oar de primera nacional arrencarà demà a 6:45 de la tarda.
I a la Copa Catalunya de Bàsquet, el Bàsquet Pia també obre foc a la segona volta, en el seu cas a la pista de l'Almeda. A Cornellà col·lidiran un dels millors locals contra un dels millors visitants del grup.
L'Almeda ha guanyat 5 dels 6 partits que ha jugat a casa, mentre que els Escolapis ho han fet en 4 de 6 desplaçaments. El precedent de la primera volta, però, va ser una derrota dels homes de Jaume Prat contra el rival de demà. Per al retrobament, el jugador dels de Can Colapi, Àlex Hernández, espera un equip igual de perillós.
Esperem un partit bastant similar, esperem que amb una anotació una mica més elevada que ens pugui beneficiar, però sens dubte jo espero un partit similar al que vam jugar a la Pia. Un equip de tu a tu, jove, que vol córrer, que no té por i que aniran a totes a casa seva, sens dubte, llavors a treure el millor de nosaltres per poder treure la victòria.
El tècnic Jaume Prat, sancionat en el triomf a Navàs, tornarà a la banqueta Escolàpia. Per qualsevol dels dos equips, un triomf seria un pas de gegant per la salvació i permetria somiar amb les primeres places. L'enfrontament contra l'Almeda arrencarà demà quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda i es televisarà per la plataforma Xala.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 17 de gener, dia de Sant Antoni. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies en la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Quimèric i a les 9 amb el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.